Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Avui, en el nostre espai en poques paraules, parlarem de l'home que acapara tota l'atenció des de fa setmanes i, sobretot, des de fa 6 dies, malauradament, quan va comparèixer a tots els mitjans amb aquest discurs.
Является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений.
M'encanta el rus.
Has entès algo?
No, no entès res, però m'agrada com sona.
Sí?
Però vaja, és Vladimir Putin, que el dia que anunciava que havia ordenat l'inici de l'ocupació d'Ucraïna, és a dir, l'inici de la guerra, en un missatge, per cert, que estava gravat. S'ha convertit en el gran enemic del món mundial, en el més dolent de tots. Tothom parla d'ell ja com un pària, però com ha arribat a aquest punt? Qui és i com és Vladimir Putin?
I qui ens farà un perfil detallat del president que té a tot el món interessat és ell, és el Jordi Cullell, que ja ens escolta, és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, què tal, Jordi? Benvingut.
Què tal? Benvinguda, també. Moltes gràcies per haver-me convidat avui.
No, és tot un plaer poder contactar amb tu, Jordi, perquè, clar, per començar a fer-nos una idea de qui és i com és Vladimir Putin. Jordi, em sembla que ens vols explicar un fet que va passar en una data de la història. Ens situem a l'any 1989, a l'antiga Alemanya de l'Est, on estava destinat, no?, com a agent de la KGB, de 37 anys, no?
Era tinent coronel, l'home.
Explica'ns.
No, a veure, això és una anècdota que s'explica molt, però que val la pena recordar ara tot el que està passant, perquè explica d'una manera bastant gràfica la mentalitat del nostre home. A veure, en el moment en què va caure el mur de Berlín, hi van haver moviments de gent, manifestacions, per anar a saltar els llocs que eren més molestos. El primer era els locals de l'Stasi, la policia secreta de l'antiga RDA, que havia detingut a molta gent, havia torturat, i van anar allà i es van carregar els locals. Després van dir on anirem. Hi havia un local, una casa, que era més petita, però era una casa, que era la delegació de la KGB a Berlín, i es van dirigir cap allà. Hi havia aquest, el Putin, que estava mirant per una finestra el que passava al carrer, i va veure que venia una agernació, va posar ràpidament l'uniforme, va baixar baix, es va posar a davant de la porta on la gent estava disposada a entrar i els hi va plantar cara. Bueno, abans havia fet una cosa important, que havia sigut, mentre es posava l'uniforme, trucar al destacament de l'exèrcit soviètic perquè els anessin a ajudar, perquè diu, home, aquí no hi ha ningú, i ens estudiaran la cosa. Hi havia papers, hi havia documentació que l'home volia preservar, i li van dir que no podien enviar ningú, perquè des de Moscou no donaven l'ordre. Les paraules que li van dir literalment és: Moscou està en silenci. Llavors diu, bueno, doncs què faré? Doncs va ser llavors quan va decidir plantar-los cara, només vestit amb l'uniforme, sense portar cap mena d'arma, ni res que s'hi assemblés, va sortir i els hi va dir, en plan xulesc, en plan fatxenda, escolti, dirigint-se a la germació, a la manifestació, a crits i amb alemany, perquè l'home parla alemany, aquesta casa està estrictament vigilada. I diu, i els hi va afegir, els meus soldats que estan a dins tenen armes, i els hi ha ordenat que si algú entra cobrin foc. Llavors ell va fer mitja volta, fredament,
sí.
I això es veu que ho va dir sense mostrar cap mena d'emoció, fredament, va fer mitja volta i va entrar cap a dintre. Els manifestants què van fer? Doncs van tocar el dos. Els va intimidar, literalment, amb una gent que feia un minut s'havien carregat les oficines de l'Stasi, que vol dir que venien calents, eh?
Sí,
no,
sí.
Que no és allò que dius, home, això és bastant la imatge del Putin que tenim, d'aquesta persona, bueno, freda, d'aquesta persona enigmàtica, d'aquesta persona que no saps per on sortirà i no saps si te l'està fotent o no. Va aconseguir parar un cop social.
Wow.
Sí, sí, que sembla que tingui... Estona sembla un robot, no? Perquè no expressa...
Sí, sí.
Sembla que no expressi sentiments de cap tipus.
Ni emocions.
I això amb 37 anys... després de la, després de la caiguda del mur de Berlín, Putin torna a Rússia, però no té cap intenció, no, de dedicar-se a la política. Com arriba, per tant, a ser president del país?
No, el Putin, és que, no, això és curiós, perquè és aquelles coses que diuen o no saps a què es va dedicar al principi, però el que ell manifestava és que no li importaria, almenys que no li importaria, fer de taxista a Sant Petersburg, la qual cosa vol dir que no en tenia ni idea de a què es dedicaria, i això l'home ho manifestava a la gent que l'envoltava en aquella època. I va entrar a la política, a veure, possiblement per una casualitat de la vida s'hagués pogut dedicar a altres coses, però com que ja estava d'alguna manera al servei de l'Estat, va entrar a la política per la via municipal. I es va convertir en assessor del que va guanyar les eleccions a l'alcaldia del Batlle de Sant Petersburg. I a partir d'aquí va anar escalant, va saltar de Sant Petersburg al govern de Rússia, que estava en aquells moments presidint per Yeltsin, que no val a dir que Rússia ha creat, des de la caiguda de la Unió Soviètica, personatges curiosos, però això és coses d'un altre paner. I a partir d'aquí, amb Yeltsin va ser designat director general del servei de seguretat de Rússia, del servei de la Federació Russa, cosa que ja lligava més amb el seu passat, venia de la KGB i torna al servei del servei federal. Després va ser cap del servei de seguretat nacional i després va passar a tenir un paper important com a cap de govern, i quan Yeltsin va dimitir com a president, Putin es va convertir en president interí, i a partir d'aquí es va començar a presentar les eleccions i va arrasar i fins i tot va muntar-se martingales, perquè la Constitució permetia que es presentés un nombre limitat de mandats, i es va anar alternant amb el Medvedev. Mentre un feia de president, l'altre feia de president a l'ombra. És a dir, el qui manava era el Putin i l'altre es anava alternant entre primer ministre i president. I fins ara.
I fins ara, que aleshores va tornar a ser president i va canviar la Constitució.
President, va canviar la Constitució.
I ja es pot presentar tantes vegades com vulgui.
Jordi, i ara ja no li cal.
No li cal. Però tu el defineixes com el rei sol. Per què?
A veure, jo el defineixo com el rei sol, perquè la sensació que... No, la imatge del rei sol és del rei de Le Roi Soleil, de Lluís XIV, del que deia que després de mi el diluvi, perquè s'ha creat una aura en el que ell es considera que és el pare de Rússia, i que si ell no hi és, no hi ha cap mena de possibilitat de que la Federació Russa pugui sortir endavant, pugui tirar endavant. Per tant, en aquest sentit és el rei sol, el monarca que vol tenir un poder absolut i que s'ho munta perquè pugui tenir un poder absolut del 2000 al 2008. I ho ha anat fent després, però després ha sigut molt descaradament, però en els primers anys va anar eliminant sistemàticament tots els opositors que fonamentalment formaven part de l'oligarquia econòmica que havia sortit, gent amb diners, que havia fet diners i que havia sortit arrel de la caiguda de la URSS, se'ls va anar carregant, i l'acció més espectacular va ser, hi havia una companyia estatal que es deia Yukos, que era una petrolera, i no tan sols va desmantellar la companyia, sinó que el seu president, director general, que es deia Khodorkovsky, encara està engarjolat. Encara està engarjolat per alta traïció. I clar, l'alta traïció era portar-li la contrària. Wow. Simplement, qui s'atreveix a mi a portar-me la contrària? Doncs va, li va fer un muntatge i l'home encara està engarjolat i segurament allà s'hi quedarà.
Uh-huh. Aleshores, ja ens podríem fer... Ja les has fet més o menys, però concretant molt. Tu marques, a l'hora de dibuixar el perfil de Vladimir Putin, tu marques quatre elements que el defineixen. Quins són aquests quatre elements?
Home, jo diria que aquesta marca, la marca psicològica Putin, si ho sí, la primera aniria per un tret que a mi m'agrada dir que és la dominància. La dominància és això, el voler dominar, el voler ser competitiu, el voler ser molt exigent amb els altres, amb els que els envolten, però al mateix temps no tenir por per embarcar-se en coses que no sap com li poden sortir. I clar, i això vol dir que és líder i que perquè la gent el segueixi, d'alguna manera ha de ser creatiu. Fa veure que té tota aquesta dominància per ajudar el seu país, però en definitiva el que vol és assolir els seus propis objectius, que tampoc li... que és tenir poder, eh? Per tant, aquesta dominància el porta a tenir poder, no li agrada perdre, quan es veu perdedor arrasa, mata, fa mal, elimina, o quan es veu amenaçat, la por el fa actuar de manera agressiva, i al mateix temps, Akhtar, en el que no accepta, és, la seva dominància arriba a fer que no accepti tot allò que ell considera que és feble.
Jordi, però llavors, clar, és que estem davant d'una persona que no té aturador, no?
No té aturador. Home, és un caràcter lleugerament paranoic.
Clar.
Lleugerament paranoic. I en el fons, què detecta això? O explica que té una certa inseguretat. Allò, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, o el qui presumeix, doncs és el que li passa a Putin. Per altra banda, és molt dominant, però és una persona que és poc seguidor de les regles. És a dir, només segueix les seves regles. I quan no li agraden, les canvia o no les fa servir. Vull dir, perquè per ell la llei és alguna cosa que és important perquè la facin servir els altres o perquè la segueixin els altres. Quan amb ell no li va bé, solta i ja està. I amb això què ocasiona? Ocasionarà encara més que la democràcia russa, que ja era incipient després de la sortida de la Unió Soviètica, que hi va haver una transició molt rara, encara sigui pitjor.
Jo aquests dies estava llegint un article que també definien el Putin psicològicament i es fixaven en les seves faccions i sobretot en la seva mirada, Jordi. I sí. Deien que tenia mirada de reptiliana. No?
Sí.
Aquesta mirada, no sé, això que es mostra feble però alhora depredador, no?
I que no saps ben bé per on anirà, no? Com reaccionarà.
Aquesta fredor, no? No sé.
Sí, té aquesta mirada reptiliana i d'animal encerclat que sempre estigui
sí.
a la defensiva. D'alguna manera, si la mirada de rèptil o reptiliana ens porta a la fase del cervell, bueno, és la fase que mou els impulsos, no? La fase que ens ajuda a actuar a través de les emocions i, per tant, ens porta a la primaritat. El Yeltsin, a veure, si de moltes coses és primari, és impulsiu, primari, buscabregues.
Jordi, és que teníem més preguntes per fer-li, perquè clar, avui estem parlant amb Jordi Cullell, és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Jordi, per situar-nos, el Putin sempre ha mostrat el seu sentiment nacionalista, però allunyat del comunisme. Tu políticament, on l'hem de situar? On el situaries, tu?
Home, Putin és un clar exponent del pensament populista de dreta. A veure, ell va el comunisme perquè el que hi havia, però després no s'ha oblidat el comunisme com a sistema imperant a la Unió Soviètica, no el concepte de Unió Soviètica, que és una altra cosa, eh?
Sí.
Però el comunisme ell el considerava en via morta, el considerava una cosa que no podia tirar endavant. Però el seu comportament és clarament populista i de dreta, a favor d'una oligarquia dominant que empenya els altres. I ha fet algunes concessions socials, lògicament, i ha ajudat que l'economia evolucionés de manera que es regenerés una classe mitja que, a partir de la Unió Soviètica fins que ell va pujar al poder, en aquells pocs anys, s'havia trossejat i s'havia quedat amb l'absoluta misèria. Clar, i això és necessari per aguantar, per sostenir el seu propi sistema. Sense aquest abstracte social, perdó, no podria tirar endavant.
Clar, tu deies allunyat del comunisme, però no allunyat del concepte de la Unió Soviètica. De fet, ell enyora aquella... Fugint de l'estirp del comunisme, però aquell concepte de la URSS de fa uns anys, ell d'alguna manera el voldria recuperar.
Ell enyora la mare Rússia, la gran Rússia. Ell voldria arribar fins i tot, i això pot portar molts problemes, a recuperar les repúbliques bàltiques i a seguir tenint influència sobre els antics països satèl·lits. Per això el molesta tant, el molesta molt que la OTAN ja s'hagi instal·lat a països que abans eren de l'òrbita soviètica. Però diu, ara ja no els podem tenir més a prop. Ja no els podem tenir més a prop. I, per tant, per això posa la barrera. Però diu, no els podem tenir més a prop i faré tot el possible perquè creixi. I ja veurem. Ja veurem on es pot portar.
Avui, amb l'ajuda del Jordi Cullell, estem intentant posar-nos en el cap, no? Intentar, doncs, pensar com aquest home, Vladimir Putin. Per tant, Jordi, quina és la imatge que té Putin? Quina creus que és la imatge que té Putin d'Occident?
Putin té la imatge de que Occident està corromput. Occident per ell és una mena de fracàs. No s'emmiralla amb Occident. Jo n'estic convençut que no s'emmiralla amb Occident, sinó que utilitza Occident per tal de servir els seus interessos. I com que els considera d'alguna manera, no degenerats, però sí amb una fase de poc sana, llavors fa servir tots els atacs que fa Occident perquè en les respostes l'ajuden a victimitzar-se, i victimitzant-se es converteix en heroi, es converteix en dir, mira, escolta, jo aquí sóc l'únic que defensa uns valors amb aquesta gent que em critiquen, vosaltres m'ajudareu i no... Escolta, defensem la nostra pàtria, i qui no estigui d'acord amb mi serà un enemic de la pàtria. I, per tant, per aquí va l'assumpte. Mm-hmm.
Clar, ens estàs parlant d'una persona, Vladimir Putin, clarament que té ànsies de poder que semblen il·limitades, amb un sentiment nacionalista fortíssim. Al capdavant d'un país que és una de les grans potències mundials i una potència armamentística de les primeres del món, també. Clar, la pregunta és, hem de tenir por davant d'això?
Podríem tenir por. Podríem tenir por. A veure, és complicat que vulgui engegar un atac utilitzant armament nuclear. En principi no tindria massa sentit, entre altres coses, perquè malgrat que està sol, tampoc està sol. I se suposa que les altres potències tampoc són cegues. Però sí que podem tenir por a que surti amb alguna atzagaiada. Jo, més que una atzagaiada a nivell destructiva, jo penso que depèn de com li vagi la situació a Ucraïna, podria, per fer un salt endavant, intentar ocupar altres territoris. I aquí sí que hem de tenir por. Uh-huh. Aquí sí que hem de tenir por.
Jordi, avui hem sabut, per exemple, ens ho explicava el David abans, que han ordenat el tancament de dos mitjans de comunicació russos que es mostraven contraris a la guerra, i de fet estem veient cada dia com la policia, doncs, impedeix, no?, manifestacions de protesta a Rússia. Ja hi ha més de 6.000 detinguts, i tot i això sembla que té, doncs, un suport majoritari, no?, entre la ciutadania. És així o no ens diuen tota la veritat? Tu què opines?
A veure... Per informacions que ens arriben de persones que o han estat allà o encara estan allà i es poden comunicar amb diguem-ne, amb nosaltres, la cosa no és tan així. La cosa no és tan així. Estan sortint veus crítiques i, a més, la, no es veu un estat d'ànim compartit per la ciutadania. A veure, el fet que hagi tancat diaris i que hi hagin hagut 6.000 detinguts és evident, perquè estar en contra de la guerra és ser un enemic de la pàtria. És estar en contra d'ell. I, a més, és fàcilment justificable. Escolti, encara que jo hagi muntat una guerra, aquí s'estan morint soldats i vostès no critiquin i no facin de quintacolumnistes. Però no hi ha hagut coses significatives. No hi ha hagut cap manifestació espontània al carrer de suport. Home, si no passa això, és a dir, si no és capaç d'organitzar això, vol dir que alguna cosa passa.
Jordi, ja per acabar, clar, nosaltres avui ens volíem centrar en la mirada, no?, en el pensament de Vladimir Putin. Clar, això potser per un altre dia, però res, si ens poguessis parlar, encara que siguin dues línies, no?, qui té a l'altre costat, saps?, en aquest sentit, com a enemic. Estem parlant d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. Qui guanyarà aquest pols?
És complicat. És complicat. Aquest pols, a veure, ells tenen i tenien totes les de guanyar. Hi ha fets que no s'entenen massa, perquè en aquests moments és curiós que, per exemple, la intervenció de la Força Aèria Russa hagi estat petita i hagi sigut majoritàriament, almenys fins fa unes hores, només en bus d'helicòpters. Això vol dir que o bé passa alguna cosa que jo no sóc capaç d'entendre, o possiblement que la solidesa del seu aparell no sigui, del seu aparell d'atac, no sigui tan certa. I no dic solidesa mecànica, sí, sinó dic solidesa d'equip, de solidesa d'afinitats. Pot ser que s'hi oposin. I, per contra, ell es pensava en la seva megalomania de que entraria a Rússia i que a Ucraïna i que els ucraïnesos l'aplaudirien. I com que no ha sigut això, hi ha moltes possibilitats de que si això s'allarga i no vol obrir un altre front atacant en un altre país, és possible que Zelensky guanyi la partida. Vull dir, Zelensky, que...
T'ha sorprès, Zelensky?
Home, Zelensky era un còmic i s'ha convertit, home, no de la nit al dia, però guanyant unes eleccions, s'ha convertit en un home d'estat que està donant la talla. Clar que ha sorprès Zelensky. Home, altres països que hi han hagut còmics que s'han posat en política han fet un paper, lògicament no han tingut circumstàncies tan dramàtiques,
clar,
però han fet un paper molt menys lluït. Està aguantant el tipus d'una manera, jo diria, que exemplar.
Jordi Cullell, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per aquesta radiografia avui aquí al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, un plaer. Ja sabeu, quan vulgueu, tornem.
Vinga, gràcies, així ho farem, Jordi. I després d'haver intentat, David, que et veig que t'has quedat fet pols, eh?
No, fet pols no.
Saps que costa entrar a la ment d'una persona
no,
com Putin?
No, la ment de qualsevol persona és complicadíssim. En la de Putin ha de ser ja impossible. Però sí que preocupa, no?, pel que ens ha explicat, sí, i com pot reaccionar aquest home. I jo crec que sabem molt menys, tant per una banda com per una altra, del que ens explica.
De tot el que està passant realment. Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.